Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. 500 persones moren cada any a les Balears a causa d'algun bacteri i per això preocupa els metges especialment la resistència als antibiòtics que estan desenvolupant de manera accelerada per, en moltes ocasions, un consum no adequat o excessiu. Precisament, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears ha col·laborat amb la Universitat Australiana Monash en un estudi que proposa un canvi en el protocol perquè es personalitzi molt més el tractament amb antibiòtics i s'apliquin aïllaments per evitar l'expansió de les infeccions. Posa en compte amb totes les claus en uns minuts. Abans, però, altres temes en titulars. L'organització Alan Font torna a informar d'una embarcació desapareguda amb 26 migrants a bord i que hauria partit d'Algèria amb destinació a les Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Divendres ja va informar d'un altre naufragi on, segons l'organització, 28 persones haurien desaparegut.
Gairebé totes les illes es troben en nivell d'alert màxim per risc d'incendi.
Per aquest motiu, alguns pobles, com és el cas de Consell, han suspès els correfocs que tenien previstos amb motiu de les festes.
Els productors menorquins de carn ecològica han d'exportar a Mallorca per falta de demanda a la seva illa.
La producció d'aquesta carn és un 20% més costosa que la convencional i encara no té gaire presència a l'illa.
En clau estatal ha estabilitzat l'incendi de Niebla, Huelva.
El foc ha afectat ja una superfície de 38.000 hectàrees i les 417 persones que quedaven evacuades ja poden tornar a casa seva.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca va sumar ahir el primer triomf a segona d'aquesta temporada gràcies als gols de Pablo Torre i Antonio Raillo davant d'un disciplinar Real Valladolid. El 2-0 final serveix per fer realitat el final d'un malefici, el de no guanyar el primer partit de Lliga des de la temporada 2019-2020.
I anem amb la previsió del temps. Es manté l'avís groc per altes temperatures a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
Bon dia. Per avui cap vespre continuarem un temps tranquil, com ja hem tingut avui matí. Just arriben núvols prims a punts d'Eivissa i de Formentera que ja deixen el cel una mica entrebolit en alguns punts i aquests núvols han d'avançar cap a Mallorca i hora baixa al ponent de Menorca. Tindrem aquests núvols prims com a única decoració del cel perquè avui ja no esperam cap tipus de precipitació. Tindrem a més vent fluix, ja l'hem tingut avui matí. En aquests moments tenim vent de component est amb una mica d'embat i una situació a la mà que és tranquil·la. Tenim mà arrissada, com a molt amb redols de marejol, en tot cas ones que no passen dels 40 centímetres. La temperatura avui és molt semblant a la que teníem ahir. Tenim, de fet, avís groc activat a punts del centre de Mallorca. En aquest indret tenim ja valors al voltant dels 37 a 38 graus. Cap a la costa a Mallorca, ara temperatures entre 32 i 33 graus. A Menorca ja arribam als 34 graus, igual que a punts d'Eivissa i a Formentera, amb humitats relatives ben elevades i, per tant, amb temperatura de sensació molt alta. Hem de continuar així inicis de la pròxima setmana, una situació dominada pel cel pràcticament destapat demà, en presència d'algun núvol d'evolució, així com vagi avançant el dia, al matí, demà, i també pot deixar qualque precipitació. En temperatures encara sense canvis, tornarem a tenir un dia més avisos perquè l'ho activats a inicis de setmana, amb valors de temperatura que tornaran a enfilar-se en tot dels 35 a 38 graus.
Gràcies, Xesca. Encara un apunt més de servei, perquè a partir de les 3, d'aquí 55 minuts, hi haurà restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista.
Serà fins les 8 del cap vespre, que no es podrà circular entre Set Salines i Campos per les carreteres MA 6040 i 6031 i tampoc per la MA 6014, que és la d'Escap Blanc, la carretera costanera que enllaça des de Sestanyol i fins a Cala Blava, en el terme municipal de Llucmajor.
Són les 2:04. Lluís Fortez, al control tècnic. Comencem.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La resistència als antibiòtics és una de les principals causes de mortalitat arreu del món. S'estima que més d'1 milió de persones moren a l'any per mort dels bacteris. A les Balears, La taxa seria d'unes 500 defuncions anuals, sobretot pacients amb qualque patologia de base, com ara càncer, malalties respiratòries o immunodeprimits. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antoni Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, apunta a les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per a combatre la major pandèmia de l'humanitat.
Així descriu el fenomen dels superbacteris la Organització Mundial de la Salut, quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficaços i en algunes parts del món una de cada tres infeccions és resistent als bacteris. Els antibiòtics, volen dir. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antoni Oliver, investigador principal del grup de resistència als antibiòtics de l'IDISBA.
Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida, las bacterias, encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
El canvi en el protocol que s'explica en aquest estudi d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics. És la conclusió de l'estudi de la Universitat Australiana Monash en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears.
Que a partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, forman muy importantes para contenerla, es, por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención de, por ejemplo, aislamiento para evitar que se transmitan a otros pacientes.
La prevenció de la infecció és essencial, ja ho heu escoltat, per combatre la resistència als medicaments. Per això els experts reiteren el missatge que vam aprendre durant la pandèmia, rentar-se les mans sovint i de forma correcta, vacunar-se i prendre antibiòtic només quan sigui necessari, amb recepta, mai per iniciativa pròpia.
En la mateixa línia de la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives als antibiòtics. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris.
El llevar els efectes que fa aquesta bactèria que li fa tant de mal, pues és un alivi. No? Per exemple, en Irene Nevado, que ha passat per dos trasplantaments de pulmons i està en llista de tercer perquè una bactèria que tenia des dels 8 anys li estava fent molt de mal. D'aquest tractament se li ha llevat i no ha hagut d'anar en el tercer trasplant.
És un dels casos, el d'aquesta lata d'èxit de la teràpia que ha impulsat la Fundació Respiralia, que investiga Evolving Therapeutics amb el suport de la Universitat de València. Escoltàvem fa un moment el president de la Fundació, Carlos Pons, qui exposa les traves burocràtiques per seguir endavant, perquè per incloure el tractament en el catàleg de la Seguretat Social és necessari fer un assaig clínic previ per confirmar-ne la viabilitat.
És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions, no vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt bons resultats, i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments, i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per seguir atenent-se cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
La proposta és la mateixa, el tractament personalitzat a partir de la creació d'un banc de virus, identificant cada superbacteri contra el qual és efectiu cada virus. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria estalviar en recursos sanitaris i hospitalaris.
La solució més ràpida, inclús te diria que més econòmica, és la fórmula magistral que se pogués aprovar a Espanya i, en aquest cas, pues, l'hospital pagant un tractament que seria únic i no molt car, doncs s'estalviarien tots els tractaments que se fan per combatre en aquestes bactèries, a part del patiment que té la persona que la té.
L'opció, però, de moment, no es contempla a Espanya. La Fundació Respiralia estudia ara iniciar una mobilització popular per reclamar justament l'adquisició d'aquesta fórmula magistral per fagoteràpia, com es va fer l'any passat a Portugal.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i deu minuts. De gener a juliol de 2026 han passat pels aeroports de les Illes un total de 27.230.000 passatgers. Unes xifres que han impulsat el debat públic al voltant de la massificació turística i les seves conseqüències, especialment les darreres setmanes després de les manifestacions a Palma i a Sóller.
Més enllà del debat obert, avui han volgut demanar als turistes què en pensen respecte de la situació del turisme a les Balears, concretament a Mallorca, és a dir, com viuen la saturació i si ho han pogut veure amb els seus ulls. Per alguns d'ells, les seves vacacions han transcorregut dins la normalitat. És el cas d'aquestes parelles que han estat a Cales de Mallorca i Sa Coma i d'una dona que ha visitat diversos indrets.
Pues nosotros en nuestra zona, la verdad que la parte de Cales de Mallorca había gente, pero no un turismo masivo ni nada. Normal, totalmente normal.
Sí, no, la zona muy tranquila donde estuvimos. Fue una zona tranquila, no había más mucha masificación. Es como ser una zona apartada.
Bastante gente, algunos más, otros menos. Nosotros hicimos algunos lugares como Valdemosa, fuimos a las cuevas y hicimos playas también que nos gustan mucho. Algunas había mucha más gente y otros, pero como están todo tan organizado y tan coordinado, es como que hay mucha gente, pero nadie te invade.
Altres turistes, en canvi, sí que han tingut la sensació, diuen, d'estar en un entorn saturat, especialment a Palma i a Sóller, on no és casualitat es varen produir les dues manifestacions de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. També veuen la pujada del cost de vida a la illa.
En especial cuando fuimos nosotros a Sóller tardamos como, ¿cuánto fue? Media hora, una hora en entrar en coche. Y luego pues para aparcar bastante complicado y luego bueno, lo que es la ciudad en sí pues abarrotadilla.
A ver, en el centro sí, y venimos de Barcelona, o sea que sabemos un poco cómo es.
A ver, nosotros llevamos viniendo ya 20 años. Yo lo que veo es que aquí, por ejemplo, los precios de todo cada vez son más altos, de la compra, etcétera, etcétera. Noto mucho la diferencia desde hace unos años hasta ahora.
I també hem demanat als turistes que comparin amb les seves ciutats d'origen, en aquest cas, Donosti i Madrid.
No hay tanto alemán ni nada, no sé, es diferente. Es un turismo diferente, totalmente diferente. Esto está muy masificado. Aquello un poquito, según qué zona sí, pero otras se puede estar muy tranquilo.
En el centro sí que en Madrid se puede comparar con Palma y sí que, pues parecido. Ahí sí que se nota, en agosto yo lo estoy notando.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:12. Més temes. Alerta per la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Font assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia.
Per cert, és la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres, la mateixa entitat ja va alertar del naufragi d'una embarcació amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Boumerd. Només 4 persones varen sobreviure i les altres 28 haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
Tot en un cap de setmana en què continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les illes. Dissabte ahir en varen arribar, per exemple, 4 amb 77 persones d'origen magrebí i subsaharià.
Dues varen ser localitzades en aigües de Formentera, una més a l'est de Cabrera i un altre grup va ser interceptat a Cala Esmeralda, Santanyí.
3 homes i una dona han ingressat a presó provisional després de ser detinguts per la Policia Nacional com a presumptes autors de diversos delictes de robatori en força i un d'estafa a Palma.
La investigació parteix d'un robatori com a finals de juliol durant la nit en un bar del barri d'Arxiduc. Segons la policia, els presumptes autors varen rompre el bombí de la porta per entrar a l'establiment i varen sostreure la caixa registradora amb uns 500 euros i una targeta bancària de l'empresa. Els dies següents, els assaltants haurien utilitzat aquesta targeta per fer diversos càrrecs en diversos negocis. La investigació va permetre determinar la presumpta participació de 4 persones i comprovar que alguns dels investigats utilitzaven documentació d'una altra persona que havia estat sostreta de l'interior d'un vehicle.
A més, la policia relaciona 3 dels investigats amb robatoris amb força en 6 vehicles de diferents punts de Palma i també amb altres robatoris en un bar. Més successos. Detingut un home de 44 anys que va atacar i amenaçar de mort la seva companya de pis. Segons la denúncia, l'home va agafar la víctima pels cabells i la va colpejar al passadís. En arribar a l'habitació, va obrir la porta amb tanta violència que va arrencar part del marc de la paret.
La dona va haver de defensar-se de l'home fins que va poder expulsar-lo del seu dormitori i s'enfronta al detingut a càrrecs per amenaces, violació del domicili, danys i maltractament.
I gairebé totes les Illes Balears se situen avui en el nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal, és a dir, el nivell vermell. Només queden de fora, però amb avís groc, Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran i Alaior, tota Menorca. Una situació que ens obliga a anar molt alerta, de tenir conductes que puguin generar situacions de risc.
Així, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu, previst per avui capvespre a les 9:30, s'ha suspès per l'elevat risc d'incendi. No és l'únic municipi, també d'altres, com Sencelles, Sineu o Pollença, han pres decisions d'aquest tipus sobre els seus actes. Xisco Caimari, portaveu dels Bombers de Mallorca, explica així en el programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
El que hem de recordar, sobretot, és no llençar o abandonar objectes de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a àrees de descans, de vora carreteres també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes o inclús descargues elèctriques.
Així encara, com que Alaior es troba només en avís groc, que és nivell molt elevat de risc d'incendi, i no vermell, que és extrem, els focs artificials d'avui vespre, amb motiu de les festes de Sant Llorenç, continuen endavant.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho han destacat també en titulars, produir carn ecològica de Menorca implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn ecològica que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar a Mallorca, perquè a Menorca el producte encara no té prou sortida. Ens ho conta Blai Barber.
A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb les ecològiques té que pagar un poquet més. En els restaurants o les carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que no costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a la Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
Més temes. Amb 20 anys de retard des que és obligatori per llei, Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació. El document recull 280, la xarxa pública, amb un total de 380 quilòmetres. Una informació que ens detalla Alberto Ferrer.
Aquest és de Camp en Marc, que enlaça el camí d'Esfil en el camí del Zero. Pot tenir un quilòmetre i algo.
És que li diuen camí de Cotella, que va de la carretera de Sant Mateu fins a el camí que li diuen de Can Casa Llarga. És més antic que la carretera de Sant Miquel.
Hi ha camins que s'han fet servir sempre i altres que, com el de Cotella, es varen recuperar per la implicació dels veïns.
Hi va arribar un punt que ni siquiera quasi a peu es podia passar. La malesa tocava d'un costat a l'altre. Entonces, els veïns creien que era una llàstima aquell camí es perdés, uns quants particulars dins que també m'hi vaig mesclar. Demanaren permís a l'Ajuntament perquè ja mos temíem que hi hauria pedres.
L'ús tradicional, però també els que figuren a mapes oficials o a les escasses imatges aèries disponibles, han estat fonts que s'han fet servir per decidir quins camins han existit històricament a Santa Eulària i quins han de seguir sent públics o ja han perdut la seva funció.
No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
Entrar a l'inventari implica obligacions. Per començar, no s'hi pot barrar ni obstaculitzar el pas.
No poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins.
Perquè abans ho arreglàvem d'altres o demanàvem ajuda a l'Ajuntament, m'ho davam de mala gana o de bona gana. D'aquesta manera, escolta, el camí està intransitable. pues mira, es té que arreglar i és vostre.
L'Ajuntament no té previst asfaltar-ne cap, però hi ha qui espera que arran de l'inventari es plantegin millores per fer-los més segurs.
Gràcies, Alberto Ferrer. Hem escoltat la veu d'un grapat de veïnats, també de Cristina Tur, la regidora de Serveis Territorials. Més a punts, la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que ahir es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai, que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields als investigadors més citats en publicacions científiques a les publicacions a Nature i Science, un dels indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts, sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada en el rànquing de Xangai no és exclusiva de la Universitat Balear, sinó que ha afectat també un conjunt d'altres universitats espanyoles, principalment assenyala per l'auge de les que ho són xineses.
Informatiu migdia.
I repassem ara en format breu altres notícies d'abast estatal i internacional i començant per la situació dels incendis a la península. Ha estabilitzat l'incendi de niebla a Huelva.
Aquest dissabte les forces contra incendis han evitat per primera vegada en una setmana que les flames continuessin avançant. El foc ha afectat una superfície de 38.000 hectàrees, si bé no s'ha cremat arreu, amb un acumulat de perímetre de 201 quilòmetres i obligat a desallotjar centenars de persones. Ara les 400 de sec que fins ara encara estaven evacuades podran tornar a casa seva. La notícia l'ha donada de l'estabilització al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea de la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
Per cert, que el president d'Andalusia s'ha referit també a la sèrie de terratrèmols que han afectat aquest cap de setmana a Granada, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital.
Ha dit que és possible i previsible també que continuïn les rèpliques d'aquests sismes, en qualsevol cas de petita magnitud, i ha demanat a la població no baixar la guàrdia per prevenció.
I al marge de l'incendi de Huelva, que acabam de comentar, l'altre gran foc a hores d'ara a Espanya és el de les Penyes de Riglos, a Osca. En aquest cas acumula 16.000 hectàrees cremades i no està estabilitzat, però la millor de les condicions meteorològiques i la previsió de pluja conviden a cert optimisme. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
Han sido una noche un poco más tranquila. Las condiciones meteorológicas de hoy con una alta humedad y con poco viento ha permitido pues trabajar bastante mejor y las maniobras prácticamente todas estaban por parte del director de extinción y de los medios ahí desplegados, pues han funcionado bastante bien, lo que ha hecho que esta noche el perímetro del incendio no haya aumentado mucho.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Teatre Pereira d'Eivissa acull el pròxim 2 de setembre la presentació del documental Giriab i los vientos de la cultura, acompanyat amb l'espectacle de música del Sextet del Amir, un dels millors guitarristes de la seva generació. Millors guitarristes de la seva generació que dura al Teatre Pereira, un recorregut musical que va des de Bagdad fins a l'Al-Andalus.
Pues este concierto está basado en el Amir Flamenco Sextet. Es una cosa muy vistosa para el ojo, musicalmente muy intensa y muy bonita, y luego para el alma te transmite esas emociones que esas músicas tienen, porque yo siempre digo, somos hermanos porque vivimos en el mismo mar, pero vemos el mar desde otra costa.
acabem amb aquesta proposta. Petitíssima pausa i els esports.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps pels esports. A Ivetat Ràdio, Real Mallorca suma els seus primers 3 punts al casiller de segona. Els gols de Pablo Torre i Antonio Reyo davant d'un disciplinat Real Valladolid van servir per fer realitat el final d'un malefici, el de no guanyar el primer partit de Lliga, tant a segona com a primera. Sense anar més lluny, la temporada del retorn a primera de segona B, la 2019-2020, el Mallorca va caure amb el Leibar per 2-1. I l'any passat, 0-3 del Futbol Club Barcelona a l'Estadi Somos. Per enmig, derrota davant del Rayo a segona, 0-1 la temporada 2020-2021, i empats amb el Betis, Atlètic Club de Bilbao, Las Palmas i Real Madrid a l'interval de la temporada 2021 fins a la 2025. Dit això, recorda una frase que bon segur serà el trending topic al llarg de la temporada i que hi va dir el tècnic mallorquinista Luis García.
Bienvenidos a segunda división.
Del partit, l'Astúria va valorar, per una banda, l'actitud dels seus futbolistes i, per altra, també va recordar el que no s'ha de repetir.
Pues el compromiso grupal, el equipo. El equipo es importantísimo. No personalizo en nadie. Le doy mucho valor a los 11 que han iniciado, a los que han entrado de cambio, que han entrado con una energía impresionante, a la gente que se ha quedado fuera, que ha empujado también a sus compañeros de locos. Eso es un equipo y eso es lo que queremos construir, que todo el mundo sienta y viva lo mismo, porque todos son muy, muy importantes. Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
I ahir també es va rompre un altre malefici, marcat de lliure directe a l'Estadi Somos en partit oficial. Taque Cubo ho va fer en partit de la Copa davant l'Espanyol, d'això ja fa 4 anys i mig. Pablo Torre es va encarregar ahir d'acabar amb aquesta negativa tendència.
He tenido la suerte de poder abrir el marcador. Estaba siendo un partido un poco difícil para nosotros, ¿no? Porque estaba muy bien encerrado el Valladolid, después con balón estaba teniendo ideas y bueno, gracias a Dios se me ha podido meter el gol, hemos ganado, así que muy contento.
Això pel que fa a Pablo Torre. Després Antonio Raillo, també pilota aturada, va fer el 2-0 amb el cap al corna que va treure Alex Sala, senzillament magistral.
Sí, al final es una faceta más del juego y por ahora pues la estamos llevando bien. Creo que es importante también ser fuertes en balón parado, nos va a dar muchos puntos y esperemos que siga así. Sí, bueno, al final contento por la victoria, creo que es bonito, es bueno para todos empezar aquí en casa ganando y yo personalmente también muy contento.
En bàsquet, la selecció espanyola, amb les Balears, Alba Torrens, Elena Puello, Aina Ayuso, Begú, va derrotar ahir a Alemanya en el primer partit de preparació pel Mundial per 60-65. Satisfet es trobava el seleccionador Miguel Méndez.
Dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer. Creo que ofensivamente hemos encontrado jugadoras que ayer no aparecieron. Y bueno, y vamos viviendo, vamos sumando con todas las bajas que hay, pues mantener un reparto de minutos, que todo el mundo tenga oportunidades y bueno, y estamos contentos.
I tancam amb futbol americà, ja que l'Estadi Balear serà l'escenari el pròxim 22 d'agost de tot un luxe en forma d'esdeveniment esportiu en la presència del Rhein-Five, franquícia alemanya, que jugarà davant el London Warriors en partit corresponent a l'American Football League Europe. Fins aquí els esports.